Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ningú pot pretendre eludir les conseqüències d'incomplir la llei. Són paraules del president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos, durant la inauguració de l'any judicial a Catalunya. Bona tarda, soc Carlos Losada i en aquest sentit el president de l'Alt Tribunal Català ha recordat als governs que les resolucions judicials s'han de respectar i, per suposat, complir. Yolanda Canales ha seguit l'acte on Barrientos, sense dir obertament, s'estava referint a la sentència del 25% de castellà a les escoles que la Generalitat està incomplint o a l'acord al que van arribar el govern central i el català per desjudicialitzar tot el que ha envoltat el procés.
Barrientos no s'ha referit a cap cas en concret, però aquests casos que mencionaves ha vingut al pensament de molts assistents a l'acte. En tot cas, el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha defensat en aquest punt la separació de poders, ha deixat clar que tothom ha d'acatar les resolucions judicials, els particulars, les entitats, siguin públiques o privades, i, per suposat, l'Estat. I cap dels altres poders, ha afegit, pot interferir en la potestat que tenen els magistrats de jutjar i de fer executar allò que els tribunals han jutjat. Qualsevol intent d'ingerència ni és legítima ni democràtica, deia Barrientos, qui també deixava clar que ningú està per sobre de la llei.
Cualquier intento de interferencia ni es legítima ni es democrática. Aunque pudiera parecer innecesario recordarlo, la ley obliga a todos por igual, a las personas físicas, pero también a las instituciones y entidades, tanto públicas como privadas, incluido al Estado. Todos estamos sometidos al imperio de la ley. Nadie puede colocarse por encima de ella o pretender eludir las consecuencias de su vulneración.
Així mateix, Barrientos ha instat a la renovació del Consell General del Poder Judicial perquè està en joc la imatge i el crèdit de la justícia. Ha dit que les càmeres legislatives incompleixen amb el seu comès, que és la renovació d'aquest òrgan, i també mantenir el poder judicial allunyat de les lluites partidistes. Amb tot, ha enviat un missatge de tranquil·litat als ciutadans perquè els seus assumptes, diu, seran vistos per jutges imparcials i professionals que res tenen a veure amb aquestes lluites entre partits.
Al seu torn, el fiscal en cap, Francisco Bañeras, ha centrat bona part del seu discurs a la problemàtica de l'ocupació a Catalunya, on aquesta comunitat lidera tots els rànquings a nivell espanyol. Anima les administracions a donar una resposta a la problemàtica habitacional i reclama una reforma del Codi Penal per endurir les penes contra les màfies de l'ocupació. El fiscal Bañeras també ha dibuixat un panorama delinqüencial a Catalunya força preocupant, Yolanda.
El fiscal en cap de Catalunya, Francisco Bañeras, ha destacat el preocupant increment d'alguns tipus de delictes el darrer any. Ha destacat, per exemple, els robatoris amb violència, que van incrementar-se un 50% respecte al 2020. Les estafes, sobretot per internet, amb un augment del 22%, i les ocupacions il·legals un 12%. De fet, Catalunya va plegar el 2021 el 42% de les ocupacions il·legals de tot Espanya. El fiscal ha reconegut que és molt difícil d'explicar per què no es dona resposta a aquest problema i de forma ràpida, especialment quan les ocupacions van acompanyades sovint d'altres tipus d'infraccions, d'aquí que consideri insatisfactori el marc jurídic vigent.
Resulta difícilment explicable, més quan a vegades va acompanyada d'altres infraccions, com ara defraudació de fluid elèctric, extorsió al propietari o cultiu de marihuana a l'interior de l'immoble. D'altra banda, s'incrementen els conflictes veïnals, derivats d'activitats molestes o incíviques per part dels ocupants. Tot això ens porta a considerar com a insatisfactori el marc jurídic vigent, regulador del delicte d'usurpació de béns immobles, i confiem que pugui ser revisat pels òrgans legislatius.
En relació als delictes contra la llibertat sexual, les agressions i abusos a majors d'edat van incrementar-se el 2021 en un 37%, i en el cas de menors de 16 anys, les agressions sexuals van pujar un 44% i els abusos un 36%. També van augmentar les morts intencionals. Van passar de les 47 el 2020 a les 54 l'any passat.
Gràcies, Yolanda. D'aquí uns 5 minuts recuperem més qüestions de l'àmbit judicial. Ara, però, és moment d'obrir l'àrea de serveis. Ho fem com cada dia amb la previsió del temps del Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya intervals ennuvolats al cel amb núvols d'evolució diurna que creixeran a l'interior nord-est, on es podran donar alguns ruixats ocasionals, i al final del dia també s'esperen ruixats i tempestes ocasionals al litoral de Tarragona, amb acumulacions allà que podrien superar els 20 litres per metre quadrat en tan sols una hora, i aquests ruixats també podran anar acompanyats de calamarsa. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més baixes, amb màximes a les capitals de província de 28 graus a Lleida, de 26 a Girona i a Tarragona, i la màxima avui serà de 25 a Barcelona. I si ens referim al vent, predominarà durant aquesta tarda el vent de l'est i del sud-est. Si parlem ara de demà dijous, esperem un inici de dia amb cels ennuvolats, i a Tarragona s'esperen ruixats i tempestes ocasionalment fortes durant la primera meitat del dia, sobretot a l'extrem sud, mentre que al nord de Girona s'esperen ruixats dispersos primer a l'Empordà i a la tarda al Pirineu. Per últim, les temperatures no canviaran massa demà, màximes que seran de 26 a Lleida i a Girona, i també seran de 26 a Tarragona i a Barcelona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
I com tenim la xarxa vial, i a Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. La veritat és que aquesta hora parlem de molta calma en general en aquesta xarxa viària. Hi ha petits trams de retencions a les rondes de Barcelona, poca cosa, bàsicament molta lentitud a la ronda de dalt, entre Sant Gervasi i la Vall d'Hebron, sentit Besòs, també entre Sant Adrià i el Bon Pastor, anant cap al nus de la Trinitat a la ronda litoral. Zones un pèl més carregades, però vaja, la veritat és que, com us dèiem, de moment, si més no, les principals carreteres i autopistes catalanes, parlem de circulació, com ho deia, i fluïda. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Parlem ja d'esports. José Luis Gil, bona tarda.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
Fem un abans de les Esports Cope, 3 i 5 minuts de la tarda. Molts noms propis protagonistes avui a Can Barça i altres llocs, no?
Sí, a les darreres hores els abordarem a l'edició d'avui d'Esports Cope. Per exemple, un nom propi, Sergio Busquets, i el seu futur. Víctor Navarro, per on van els trets?
Doncs que si res canvia, la idea de Sergio Busquets ja des de fa més de 2 anys és dir adéu al Barça a final d'aquesta temporada, quan acaba contracte el 30 de juny de 2023, i també dirà aquesta temporada adéu a la selecció espanyola. Ho farà el Mundial de Qatar d'aquest hivern. De fet, el Barça ja pensa en un substitut per Sergio Busquets. Van parlar en el Via Benetton, al restaurant on sempre es troben Jorge Méndez i Joan Laporta, sobre Rubén Neves, el migcampista del Wolverhampton, a qui representa Jorge Méndez, però demana a l'equip anglès més de 80 milions d'euros. L'altre nom, i que agafa força en les últimes hores, és Martin Zubimendi, el migcampista de la Real Societat, i que té una clàusula de 60 milions d'euros. Sobre Zubimendi, precisament, ha parlat des de la concentració de la selecció al central del Barça, Eric García.
Bueno, esto de las comparaciones también hay que ir un poco con cuidado. Creo que se está hablando de Busquets, que es para mí el mejor mediocentro que he visto nunca. Y obviamente Martín, que está, como dijéramos, empezando, ¿no? Obviamente que está demostrando un nivel altísimo en la Real. He podido compartir con él los Juegos Olímpicos y también la verdad que me dejó muy sorprendido. Pero repito un poco lo de antes, es jugador de la Real, tiene contrato ahí, y lo que tenga que pasar, eso ya no lo sé.
Un altre protagonista, amb contracte en vigor, Marco Asensio, de moment jugador del Real Madrid, acaba el 30 de juny. Ahir Mundo Deportivo el col·locava al radar del Barça si no renova pel conjunt blanc. El mallorquí va passar pels micròfons del Partidazo i no va jurar pas amor etern pel conjunt de Chamartín.
Sí, pero es que realmente yo estoy centrado en lo que estoy, que es el presente, el ahora, el darlo todo ahora con la selección y cuando esté en mi club, pues darlo todo con mi club.
¿Tú eso lo descartas? O...
Es que ni lo he pensado, ni lo he valorado, ni lo he pensado. Son cosas que salen. Al final estoy en un mundo donde hay muchos rumores, hay muchas especulaciones.
Pero tú no eres de los que dices yo nunca jugaría en el Barça.
Es que no lo he pensado ni lo he valorado, de verdad.
I un altre nom propi, un ex de la casa, Leo Messi, amb la informació publicada pel diari El Mundo sobre les seves darreres pretensions per renovar pel Futbol Club Barcelona. Entre d'elles, la devolució del tram de sou diferit amb un interès del 3%. De la situació actual del Barça, d'aquests noms propis i alguna cosa més, en parlarem a Esports Cope amb Frederic Porta. I a l'Espanyol, un altre protagonista. Atendrà avui la trucada d'Esports Cope al capità, primer capità de la plantilla blanquiblava, Sergi Darder. L'actualitat del dia amb un altre protagonista del vestidor per sala de premsa, Quique Iglesias.
Brian Olivan ha fet balanç aquest migdia a la sala de premsa de Sant Adrià del que ha estat aquest inici de temporada per l'Espanyol. 4 punts de 18 possibles, millors sensacions que resultats. És una evidència, tal com ho explicava el propi lateral barceloní.
Llevamos 6 partidos, yo me siento muy orgulloso de mi equipo. Creo que hemos hecho un trabajo muy bueno. No lo hemos hecho de 10 porque si no hubiéramos ganado los partidos contra equipos que a priori tienen que estar en la zona alta de la clasificación y son equipos muy potentes, pero como te digo, al final tengo mucha confianza en el equipo porque contra equipos de nivel hemos dado la cara y las han pasado putas para llevarse aquí 3 puntos.
L'equip ha tornat a la feina després d'un dia de festa, treballarà fins divendres, abans d'un cap de setmana lliure, tenint en compte que el proper partit no serà fins al diumenge 2 d'octubre a Cornellà davant el València.
El Girona, tal com es preveia, competició sanciona el tècnic Michel Sánchez amb dos partits per la seva expulsió al camp del Betis. El club presenta recurs al comitè d'apel·lació. I en pàgina pura esportiva, final de la Lliga Catalana de Bàsquet, Alberto Díez.
Sí, final de la 43a edició, que juga a les 9 de la nit a Tarragona. Final amb derbi Barça-Penya. Els blaugrana, recordo, arriben després de derrotar el Bàsquet Girona. 88-77, el Joventut va superar el vigent campió, el Baxi Manresa, 89-96. Sentim Saruna Jasikevičius, l'entrenador del Futbol Club Barcelona.
La verdad que es difícil pedirles algo más ahora mismo. Están luchando, están intentando entender lo que estamos pidiendo, pero bueno, llevamos 3 días juntos. Me quedo más con creación de juego, ¿no? Yo creo que ahora seguramente que no entendemos uno a otro. Ellos han jugado, como he dicho, solo 3 entrenos con uno a otro. Hay que seguir moviendo balón, creando tiros y bueno, yo creo que en general hemos conseguido muchísimos objetivos hoy.
El conjunt blaugrana no guanya el títol des del 2019. La penya no ho fa des de 2008.
Preguntes del dia, Twitter @esportscope en clau blaugrana. Preguntem als seguidors blaugranes, fitxaríeu a Marco Asensio? Guanya el no, 55,3% contra el 44,7%. En clau espanyolista, trobeu a faltar Adrià Pedrosa entre els 4 capitans de la primera plantilla? No el troba a faltar el 78,7% de respostes. I en clau Girona, properes parades a la Lliga, Girona Real Sociedad, Atlético de Madrid-Girona. Signeu fer 3 punts de 6 en aquests dos partits? Sí que ho signa el 68% de respostes.
Més esports, com sempre, a 3 de la tarda i 5 minuts. Gràcies, Gil, bon programa.
Fins demà, Carlos.
Recuperem nosaltres la crònica de tribunals i és que tard o d'hora havia de passar el que ara t'explicarem i que posa en evidència les mancances tant des del punt de vista ètic com legal i civil de la llei de violència masclista de la ministra Irene Montero. Es tracta de la història d'una dona, l'Antònia, que s'ha quedat sense l'empar de la llei Montero perquè la seva exparella, el Lluís, s'ha canviat de gènere i ara és una dona. Yolanda Canals de nou.
El passat 15 d'agost, Antònia, un nom fictici, va ser agredida per la seva parella, per Lluís, també fictici. Ella va anar a l'hospital on li van fer un par de lesions que li hauria de servir per interposar una denúncia contra ell per violència masclista. Però no ho va poder fer perquè el Lluís havia canviat el registre civil al seu gènere i ara era també una dona. Per tant, el cas s'ha hagut de tramitar com un cas de violència intrafamiliar. L'agressora és dona. Tot plegat va ser una sorpresa per l'Antònia, que no sabia res del canvi, però també pels agents que van intervenir-hi, com explica la Maria Michelle Cabezón, advocada de l'Antònia.
La sorpresa de los Mossos d'Esquadra también fue morrocotuda y en un principio se pensaban incluso que se trataba de una desobediencia o de una chulería hacia ellos, ¿no? Al manifestar que era mujer y que debían tratarle como mujer. Y se destapó todo cuando se acudió a comisaría de denuncia.
L'Antònia sí sabia de les idees transsexuals del Lluís. Primer es posava roba interior d'ella, posteriorment la seva roba a casa, fins que un dia li va dir que es volia hormonar, tot i que no fer-se l'operació de canvi de sexe. Ella li va dir que l'acompanyaria en el procés, però com a amiga, no pas com a parella. Una situació que ell no va acceptar i aquí va començar el calvari per l'Antònia fins a arribar a l'agressió de l'agost. L'advocada diu que es troba en una situació de completa indefensió.
Se encuentra victimizada porque se encuentra residiendo con su agresor porque no tiene medios económicos para salir y porque no le han dado las órdenes de protección, no se las han concedido. Y por otro lado la tenemos doblemente victimizada porque al no ser considerada víctima de violencia sobre la mujer, entonces no tiene acceso a los pisos de acogida, a los complementos de PNC, a todas las ayudas económicas que permiten y sociales que permiten la salida del círculo vicioso de la violencia.
La Meritxell Cabezón també demana que es facin lleis amb seny i consultant els experts perquè aquest tipus de situacions no estan contemplades i es pot pervertir la norma.
Un legislador no puede saber de medicina y de mecánica a la vez, porque somos personas y es imposible. Lo que no se puede hacer es hurtar el debate e impedir a los profesionales, tales como psicólogos, docentes, psiquiatras, educadores, el hecho de entrar en el debate de la ley, incluso juristas, porque nosotros somos la aplicación de la ley.
Això sí, confia en que aquest cas serveixi per a conscienciar i perquè no es tornin a repetir aquest tipus de situacions.
Gràcies, Yolanda. Costa d'entendre, però ha passat. Com ja us hem explicat, les últimes hores, una nena de Sitges, de 3 anys, es va estar més de 7 hores tancada en un autocar després que les dues monitores que gestionaven el servei del transport escolar se la descuidessin a l'interior del bus que l'havia de portar de casa seva a l'escola. La petita, abandonada a la seva sort, sembla que es troba bé. Els pares qualifiquen els fets de molt greus, però per ara no han presentat cap denúncia, mentre que les dues monitores han estat apartades a l'espera de la investigació que ha obert el Consell Comarcal del Garraf, que gestiona el servei del bus escolar. La notícia els deixa algunes preguntes sobre la taula. Què ha fallat? Com pot ser que dues monitores s'oblidin d'una criatura? No tenen l'obligació de revisar l'autobús abans de tancar i marxar? Ens ho explica tot la Mar Puerto.
Sí, moltes preguntes que sorgeixen sobre aquest cas. La nena de 3 anys va arribar fins a les 7 hores que dura la jornada lectiva sola al vehicle que estava aparcat a la cotxera i no va ser fins al moment de començar la ruta de la tarda per retornar els infants a casa a les 4 quan el conductor del vehicle la va localitzar dins del bus. Es tracta d'un alumne de l'escola Maria Usó de Sitges a qui van recollir per dur-la a l'escola a les 9 i aquesta, per raons que encara es desconeixen, no va baixar del vehicle. Quan va ser localitzada a la tarda, va ser ràpidament traslladada a un centre mèdic on van certificar que estava en bon estat de salut. A Copi Catalunya i Andorra hem parlat amb Pep Montes, gerent de SAIEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, Educació i Cultura, que tot i renunciar a valorar el cas concret, assenyala que els casos de possibles males praxis són simplement anecdòtics.
Els casos de possibles males praxis com aquesta en el sector són purament anecdòtics, tant d'accidentalitat com de denúncies que puguin haver en aquest sentit. No es produeixen en termes generals. La responsabilitat tant d'entitats o empreses que presten aquest tipus de serveis és molt alta i hi ha una plena consciència d'aquesta responsabilitat. I el que no s'ha de fer amb independència de com s'acabi jutjant aquest cas concret és generalitzar.
A més, des de la Fundació Pere Tarrés confirmen que han obert una investigació interna per determinar quin punt del protocol va fallar i apunten també que el xofer del bus hauria de tenir l'última responsabilitat a l'hora d'inspeccionar l'interior del vehicle i comprovar que no hi quedi ningú dins. Pel que fa al nombre de monitors, en canvi, des de SAIEC diuen va ser l'adequat.
En termes generals, el nombre de monitors normalment es pondera en funció de l'edat i de la necessitat d'atenció d'aquests infants. Això és l'habitual. No ens consta que aquí hi hagués cap cas de dèficit.
I és que les dues monitores que hi estaven al capdavant del servei han quedat apartades al seu lloc de feina i la família de la menor també s'ha dirigit als Mossos d'Esquadra per exposar el seu cas, tot i que no han formalitzat cap denúncia perquè els fets, diuen, no són constitutius de cap delicte penal, ja que la petita no va patir danys.
Molt bé, i el RAC ens alertava ahir, si us recordeu, que un 16% dels patinets que circulen per la ciutat de Barcelona estan trucats amb l'objectiu de poder anar amb més velocitat o disposar de molta més potència. Doncs avui et volem explicar si és fàcil fer canvis en el sistema operatiu d'un patinet elèctric, si és legal fer-ho i si és perillós per l'usuari i també quines conseqüències pot tenir.
Sí, el 60% dels conductors de patinet elèctric admet que circula més ràpid del permès, segons un estudi del RAC. 3 de cada 4 usuaris d'aquest transport també reconeixen haver anat per la vorera, tot i tenir-ho prohibit. I, a més, el 16% afirma tenir el patinet trucat per anar més ràpid, un fet que preocupa, ja que l'augment de l'ús d'aquests vehicles de mobilitat personal ha anat acompanyat d'un major volum d'accidents. A Copi Catalunya i Andorra hem parlat amb Javier Robles, gerent de l'empresa barcelonina repararpatinetelectrico.com, sobre quin tipus de trucat ya está uno por mes.
Es algo que en los talleres no hacemos. Nosotros solo lo hacemos en las ocasiones en las que el cliente lo que nos pide es más potencia para las subidas, pero manteniendo la velocidad punta legal, hasta los 25 kilómetros por hora. Hay clientes que, o bien por su peso, o bien por el tipo de patinete que tienen y donde viven, pues tienen que hacer una serie de subidas en las cuales su patinete no tira. Se tienen que bajar el patinete y subirlo andando o arriesgarse a quemarlo. En este punto nosotros sí que realizamos este tipo de potenciación.
Un fet que cada cop més afecta al sector, ja que com a conseqüència d'això acaben perdent clients per negar-se a fer un trucatge més enllà del que permet la llei.
A nosotros como taller nos afecta en que podemos perder algunos clientes porque nos negamos a hacer potenciaciones superiores a lo que permite la ley y otra afectación más sería que lo que nos estamos encontrando últimamente es que viene gente a nuestro taller pidiendo que le dejemos el patinete de origen porque les han parado y les han multado, les han avisado de que les van a multar y si no lo cambian.
Per tant, una preocupació que se suma a les demandes constants de fer de Barcelona una ciutat més adequada a l'ús d'aquest vehicle i a la conscienciació, encara molt necessària, del seu ús de cara als usuaris.
Et parlo ara de l'ofensiva de la Junta d'Andalusia per atraure contribuents catalans. A l'anunci de la supressió de l'impost de patrimoni, ara el govern de Moreno Bonilla anuncia que obrirà una delegació a Catalunya per captar inversions gràcies a les seves rebaixes fiscals. Des de la patronal catalana Foment del Treball dona la benvinguda a la supressió d'un impost que no existeix a cap país europeu i en aquest sentit posen deures al govern català, al govern de la Generalitat. L'empresariat català recorda que la fiscalitat a Catalunya no atreu inversions que prefereixen apostar per comunitats molt més acollidores, com per exemple la valenciana o també l'Aragó. El Sergi Tor ha recollit arguments.
Arguments i números, Carles, que en clau econòmica fixen la realitat. Primera dada. El govern de la Generalitat defensa la continuïtat de l'impost de patrimoni perquè ingressa 600 milions d'euros anuals, que, per cert, és el 50% del que recapta a tota Espanya per aquest tribut. Salvador Guillermo, secretari general adjunt de Foment de Treball, discrepa a COPE Catalunya i Andorra d'aquesta xifra, alegant que aquest impost es va recuperar per ajudar les comunitats quan aquestes van baixar la seva recaptació fiscal per la crisi immobiliària i que ara ja s'ha recuperat aquest ingrés fiscal.
El que no podem ara és dir, escolta, hem recuperat allò, aquest impost ja es va compensar i ara, com que continua recaptant, jo no vull deixar de recaptar. Doncs no. Jo crec que ja toca de fer una pensada a Catalunya i eliminar aquest impost.
Segona dada, inversió estrangera. El primer semestre d'aquest any 2022, 1.690 milions d'euros a Catalunya, el que significa un 9,4% menys que el 2019 en el mateix període. Sol 5 autonomies a tota Espanya, entre elles Catalunya, no han recuperat els nivells de la prepandèmia. Guillermo alerta, les decisions s'han de prendre amb el context general per no perdre competitivitat.
I el context de l'entorn és que a Europa no hi ha aquest impost. El segon és que ja en porten dues comunitats que han retirat aquest impost.
Més dades. Un informe de la Cambra de Comerç de Lleida confirmava que en el període 2015-2020 Lleida va perdre 428 empreses. La majoria va marxar cap a Aragó. Un empresari de Lleida, que vol mantenir el seu anonimat amb empreses a Lleida i a l'Aragó, ens explica a COPE Catalunya les diferències.
Les taxes són més baixes, o els impostos són més baixos, i després també el tema dels permisos, que són molt més ràpids, però tenen uns permisos aquí a l'Aragó que a Catalunya.
Infer fiscal, a tràmits administratius, a clima polític, una combinació de factors que limiten la competitivitat empresarial de Catalunya en una societat a canviant i flexible.
Ara vull recordar que a dia d'avui no existeix un cens a Catalunya sobre el nombre de persones que pateixen Alzheimer o alguna demència similar. No obstant, la Federació d'Associacions de Familiars calcula que unes 150.000 persones, 150.000 catalans, són malalts d'aquesta patologia i un 10% de la gent tenen més de 65 anys. Aquest dimecres, 21 de setembre, Dia Mundial d'Alzheimer, donem veu als familiars que han de fer costat a la persona malalta. Ens han explicat que se senten massa descuidades per les administracions. Denuncien que no pot ser que rebin al desembre els ajuts de tot un any i per això reclamen més recursos destinats a la demència i més diners dedicats a la investigació. A més, ha parlat l'Alejandro Bordoy.
La federació demana una major atenció per part de les administracions. El president Josep Gasulla ha explicat que les famílies dels malalts per Alzheimer no compten amb ningú tipus de suport.
Volem més inversió en investigació de teràpies existencials, que són les que permeten als usuaris i familiars mantenir-se neurològicament estables. Volem més ajuts a les famílies de les persones que pateixen Alzheimer i altres demències. Malauradament, l'Alzheimer comporta unes despeses de 31.000 euros l'any, molt més que el salari mitjà d'aquest país.
Per altra banda, ha comentat que el pagament de subvencions mai compleix les places indicades.
Que es temporalitzen bé les subvencions. No pot ser que arribem a la meitat d'un any i encara no sabem quan cobrarem aquell any. No pot ser que es paguin subvencions al desembre per fer front les despeses d'aquell any i mentre això passa cada dia ens exigeixen més en justificacions i en paperassa.
La vicepresidenta de la Federació d'Associacions de Familiars de Persones amb Alzheimer de Catalunya, Imma Fernández, ha demanat una millora de les atencions sanitàries dels pacients amb demència.
Les auxiliares no tenien idea, no saben tratar a las personas con demencia. Lo que pedimos es gente formada, personal sanitario formado, que nos dejen en unas zonas más apartadas que podamos atender y que podamos estar con las personas.
España ya más de 800.000 personas diagnosticadas de Alzheimer y el año 2050 podría arribar a 1,5 millones. A Cataluña existen más de 86.000 casos. A nivel mundial se estima que hay más de 47 millones de personas afectadas y que al 2050 habrá más de 115 millones de personas diagnosticadas de Alzheimer, de las cuales 19 millones serán a Europa.
Mentrestant, el Departament de Salut posa en marxa una campanya per donar a conèixer el telèfon d'atenció a la conducta suïcida. Els missatges interpel·len directament els col·lectius de risc i les seves famílies per recordar que el suïcidi s'evita parlant. Àngel Lemus.
El nou Pla de Prevenció del Suïcidi a Catalunya és una eina de prevenció que ha treballat conjuntament el Departament de Salut amb associacions de salut mental, entitats familiars i supervivents per afrontar el problema. El suïcidi és la primera causa de mortalitat en dones en el grup de 15 a 34 anys i en homes de 15 a 44 anys. El 061 és el telèfon de salut per ajudar i detectar, per això intervenir més ràpidament en casos de pacients que es volen suïcidar. Durant el 20 de juny i el 30 d'agost, aquest telèfon gratuït va atendre un total de 2.336 consultes de salut mental i el 43% de les trucades van ser en horari nocturn. Aina Plaza, directora general de Planificació en Salut, ha parlat que el suïcidi és un problema que ens afecta a tots i que tothom hem de lluitar per prevenir i ajudar.
I podrem donar resposta a reduir el suïcidi si realment fem actuacions des del món del treball, des del món de justícia, des d'esports, des de cultura, des dels mitjans de comunicació.
En l'objectiu de donar a conèixer el telèfon 061 i alhora prevenir el suïcidi, el Departament de Salut ha impulsat una instal·lació en forma de cub i que es podrà veure a diferents punts de Catalunya. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, ha parlat d'aquest cub que vol que serveixi per reduir l'estigma social.
I alguns d'aquests telèfons doncs, tenen les frases de persones que han fet aquest intent d'autolisis, supervivents, però també familiars de supervivents, i a la vegada també de professionals.
Aquest cub consta de 62 telèfons que representen els intents de suïcidi que es produeixen a Catalunya cada setmana.
Fem una pausa per publicitat, 2 minutets tot just, i després parlem amb un polític de llarg recorregut i que diu que es jubila. Es tracta de Celestino Carbacho. Després de la publicitat, l'escoltem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Tarifa último recurso.
A usted le interesa saber la rebaja del IVA del gas. Se rebaja del 21 al 5% para aliviar las facturas del gas.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Supondrá una reducción de 35 euros en la factura.
Tal y como ya se hizo con la factura eléctrica. Es verdad que se hace mucho más tarde arrastrando los pies porque lo que quiere el gobierno es tratar de cobrarle todo lo posible. Los ingresos fiscales han sido 22.000 millones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es, introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I el nom propi de la política catalana aquest dimecres és el de Celestino Carbacho, que volem saludar ara mateix. Senyor Carbacho, bona tarda, muy buenas tardes.
Hola, bona tarda, buenas tardes.
Aviam, regidor, alcalde socialista de l'Hospitalet, president de la Diputació de Barcelona, diputat al Parlament, ministre de Treball amb el govern de Zapatero i en els últims 3 anys regidor a l'Ajuntament de Barcelona pel grup de Ciutadans. Una vida dedicada completament al món de la política i amb un currículum com el que acabo de llegir que molts pocs polítics poden lluir. Quin balanç fa, senyor Carbacho, de tota aquesta trajectòria tan llarga?
Sí. Bé, bueno, primer una... Res, ho entenc per una petita precisió. Jo he estat regidor en aquest Ajuntament durant els últims 3 anys. És veritat, inscrit en el grup municipal de Ciutadans, però sense pertànyer al partit de Ciutadans. He estat com a independent, la qual cosa pues, no vol dir res, simplement és un estatus des del punt de vista jurídic. He compartit amb ells les responsabilitats institucionals i la veritat em porto molt bon record. El balanç, bueno, jo faig un balanç positiu. Segurament que la meva situació, aquesta última etapa de no pertànyer a una organització política i no he estat submeso a una disciplina orgànica, m'ha fet ser jo mateix, no? I segurament que hi ha hagut moltes coses que ha fet el govern i que ha proposat el govern, i si a mi m'han semblat correctament, jo l'he donat suport, i quan alguna cosa, per la raó que sigui, si proposta del govern o proposta d'algun altre grup municipal no he estat d'acord, he procurat raonar-la sempre per el posicionament en contra. No. Em porto molt bon record. Jo crec que ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona és un honor. I a més de ser-ho en la política municipal, que de totes les coses, i que vostè feia un petit resum de la meva trajectòria, en totes les cargues que jo he estat, ha estat sempre la política municipal la que m'ha enganxat més.
No? Aviam, no, jo li volia dir, com a alcalde de l'Hospitalet, poder va ser la millor època, el millor moment de Celestino Corbacho, i els moments, podíem dir, més agres van ser quan va tenir la responsabilitat del Ministeri de Treball, en uns moments molt dolents. Com ho veu?
Evidentment, l'època d'alcalde va ser, per mi, la que ha marcat més la meva trajectòria política, perquè em va permetre, en definitiva, primer, el contacte directe amb els ciutadans, que això sempre és una política molt agraïda, és una política també que el ciutadà, quan no està d'acord amb una cosa, doncs té l'oportunitat de dir-li a l'alcalde directament o a l'alcaldessa que no està d'acord, això no passa en altres àmbits de la política, però també vaig ser protagonista d'una gran transformació, d'un gran canvi que avui és perceptible a l'Hospitalet, en tot el que és la plaça Europa i el que ha representat. És evident que ser ministre és un honor sempre. El que passa que a mi vaig tenir segurament la mala sort de ser ministre en la pitjor època de crisis econòmiques que va haver-hi en el 2008, que va ser quan jo vaig estar en aquella època de ministre. Mm-hmm. Bueno, són coses que en la vida
s'ha d'afrontar
pues, a les coses tal com venen, i no sempre venen del color que a ti t'agradaria, no? Però també va ser un gran honor, o sigui, a veure, ser ministre, pues, en definitiva, és un càrrec que comparteixes amb altres companys, i al final, si tingués que resumir tot això en una frase de, escolta, com està la política percebuda per part teva? Pues diria, mira, la política municipal ha estat sempre la política que m'ha deixat millor record, la política de la proximitat. Ser president de la Diputació va ser la política del confort. I ser ministre, però va ser la política general, la política de más quebraderos de cabeza, més intensa, però que també em va permetre pues, conèixer una realitat no solament ja espanyola, sinó fins i tot europea.
Si no m'equivoco, ara farà vostè 79 anys, a prop dels 80 ja. Tanca la carpeta...
No, 72.
72? Ui. Ja em perdonat. Doncs escolti, no, jo li deia el tema de l'edat, perquè a 72 anys encara té recorregut, fixi's, amb l'Ernest Maragall o Xavier Trias, que encara volen ser alcaldes de Barcelona. Vostè ja tanca definitivament la carpeta política?
Sí, bueno, ara s'ha posat... En fi, ara tenir 70 anys i aspirar a un càrrec important, això no sé,
no és
estrany. El president dels Estats Units ja té al voltant de 80, el Carlos III acaba de coronar-se com a rei als 73 anys, etcètera, etcètera. No, això, jo crec que això pertany pues, evidentment a la decisió individual de cadascú. En el meu cas, en concret, home, jo, després d'una llarga temporada, molt llarga, dedicat al servei públic, a la funció pública, jo he arribat a la conclusió que ara ha arribat ja el moment de tancar aquesta carpeta per no tornar, des del punt de vista polític, a la política activa, en cap cas, no? La qual cosa no vol dir que, jo què sé, si algun dia tinc l'oportunitat de col·laborar amb una entitat, alguna cosa, sense ànim de lucre, i, per tant, que consideri que la meva experiència pot ser útil, sempre que això no signifiqui ni contraprestacions econòmiques, ni res de res, doncs, bueno, això, d'entrada en diria que tampoc, perquè d'entrada ara vull un any, com a mínim,
sabàtic,
de gaudir del temps amb la meva dona. No?
Molt bé.
I llavors, però la política, com jo he estat amb ella, i com la coneixem, jo crec que ja no ho tornaré. I, sincerament, la vida va cremant etapes i ara
ja he cremat
una.
Molt bé. Aviam, l'espineta clavada en tota la seva trajectòria és la seva sortida del PSC, senyor Corbacho? Perquè és un socialista, vostè, de soc arrel, de tota la vida.
Bueno, a veure, jo les meves idees continuen sent, pues, segurament, igual que les que he tingut sempre, no? Segurament que amb el pas del temps te vas fent una mica més gran i vas madurant i segurament que les coses les comences a veure d'una manera diferent que quan tenies 30 anys. Això és normal en la vida. Jo em vaig donar de baixa del PSC en un moment determinat per tot un conjunt de coses que probablement algunes eren objectives i altres podrien ser subjectives. Però són aquelles coses que a vegades te passen en la vida i que tu prens una decisió. Però jo mai he parlat negativament ni del partit al que vaig estar tants anys, ni molt menys dels companys i companyes amb els quals vaig compartir responsabilitats polítiques. I sempre, 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 sempre li tindré un agraïment molt potent, molt gran, molt fort a aquells ciutadans i aquelles ciutadanes que van confiar en el PSC i van confiar també en la meva persona quan jo concorria a la selecció. Al final hi haurà coses petites, grans o mitjanes, no? Pues segurament, com sempre passa en la vida. Però si algun dia decideixo escriure les meves memòries, pues, pues a lo millor, pues igual, explicaré una mica més les coses.
Algun detall que algun detall, algun detall que t'he guardat per allí per algun calaix, segur, moltes notes que deu tenir apuntada el senyor Corbacho.
Però jo ara em quedo, per exemple, en la intervenció ahir de la Laia Bonet en la comissió, que va dir el següent. La Laia Bonet, del PSC, va dir el següent en la comissió. Celestino, jo he conegut dos Celestinos. Uno, cuando estabas en el PSC, yo estaba contigo y estábamos en el Parlamento de Cataluña. Y el Celestino de ahora. Y el Celestino de ahora, te tengo que decir que oye, que eres una persona de sentido común, educada, no sé qué, no sé cuánto, y por lo tanto ha sido para mí un honor haber compartido estos años contigo. Escolta, jo em prefereixo quedar amb això.
Amb aquest missatge. Un missatge que també el compartim nosaltres des de la cadena COPE Catalunya i Andorra, sempre estan molt amables amb nosaltres i amb els oïdors de la COPE, el senyor Celestino Corbacho. Moltíssimes gràcies, moltíssima sort i a disfrutar i a gaudir d'aquesta jubilació. Que vagi molt bé, senyor Corbacho. Bona tarda.
Molt bé, Carlos. Una forta abraçada. Gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Fes-te soci de Càritas. Et necessitem per ajudar les persones en situació de vulnerabilitat, pobresa o exclusió social dels nostres pobles, barris i ciutats. Amb la teva ajuda periòdica i gràcies a l'acció que realitzem voluntaris i professionals, podem seguir amb els més de 350 projectes per a famílies i nens, gent gran, immigrants, entre altres. Amb la teva ajuda farem que aquestes persones se sentin acollides i acompanyades.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Abans d'acabar, t'explicaré que uns pares de Vilabeltran, a la comarca de l'Alt Empordà, denuncien que la filla de 5 anys va quedar-se 2 hores sola al casal d'estiu perquè els monitors se'n van oblidar. Això va passar el dia 29 de juliol, quan el grup, format per una quinzena de nens, anava d'excursió a la platja de Garbet. La mare, Eva Bertran, explica que a les 9 del matí va deixar la nena a la porta de l'escola i lamenta que no la truquessin fins 11:45, quan després d'arribar a la platja els monitors van veure que no hi era i ja havien tornat cap al local a buscar-la. Més critica que no s'assumeixin responsabilitats. Els pares s'han decidit a fer-ho públic arran del cas de Sitges per evitar que situacions com aquesta tornin a passar. Fins aquí, migdia, COPE Catalunya i Andorra. Continua la informació amb el Correas, Pilar García Muñiz. Els segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.